TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 27 d'abril, en què vos explicam que les Balears són la segona comunitat autònoma de tot l'Estat amb la xifra més alta d'avortaments. Segons les darreres dades, a les Illes es varen notificar 3.300 interrupcions voluntàries de l'embaràs el 2024, 100 més que l'any anterior. A més, el 60% es practiquen en els hospitals públics de les Illes, segons el govern. Maria Josep Gibert és la presidenta de la Societat Balear d'Anticoncepció.
Des del govern, jo es garanteix que una dona que consulta per jo primari i diu jo no vull continuar amb aquest embaràs, i do una setmana abans se li farà una ecografia i se diurà donat un químic. Llavors, està un altre tema que la sanitat pública se sol oferir la interrupció legal d'embaràs del mètode farmacològic.
Justament aquesta setmana entra al Congrés el debat sobre la reforma de la Constitució per blindar l'avortament a la Carne Magna. Toc d'una ho explicam, abans però repassam els titulars del dia. Des d'avui fins dijous, els metges tornen a la vaga.
És la tercera aturada que fan els sindicats, que convoquen i repeteixen una setmana cada mes. L'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims. Els metges reclamen un nou estatut marc que en millori les condicions de feina. D'aquí uns minuts serem en directe a Son Espases, on fan una concentració.
També serem a l'escola de Son Pisà de Palma, on continua la vaga convocada per les famílies.
Pares i mares han decidit no dur els menors a classe en protesta per la incorporació al centre de Miquel Roldán, un mestre condemnat per assetjament a un menor el 2021. Avui, hora baixa, els familiars estan convocats a una reunió a la Conselleria d'Educació.
I també segueixen les protestes de les educadores de 0 a 3 anys.
Avui, hora baixa, està previst que comenci la primera de les tres mobilitzacions que els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estei han convocat per acabar amb la precarietat del sector.
I de la política, Cristóbal Marques ha estat reelegit president del PP de Menorca amb el 99,30% dels vots.
La formació ha celebrat aquest diumenge el Congrés Insular. La trobada ha escenificat la unitat del partit i ha servit per marcar el full de ruta dels pròxims 4 anys.
Per això defensem una política clara, més habitatge, menys traves, menys impostos i més incentius. Perquè l'objectiu és un, que els joves puguin quedar a Menorca.
I de l'exterior, quan es compleixen 24 hores del tiroteig durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat l'actuació dels serveis de seguretat.
Això després de conèixer un manifest de l'assaltant Cole Allen, que titllava a Trump de violador i traïdor. Durant una entrevista al programa 60 Minutes a la CBS, el president ha contestat això.
I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person.
Ha assenyalat que no és un pedòfil i ha retret a la periodista que llegís aquest fragment. El text escrit per Allen identificava diversos membres de l'administració Trump com a objectius.
I en els esports, el Mallorca acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Tot i la derrota contra l'Alavés, els vermells no cauen en zona vermella gràcies a la victòria de l'Osasuna contra el Sevilla. El Mallorca, que tan sols ha sumat un punt en les dues darreres jornades, es disset a un punt del conjunt sevillista, que és qui marca el descens. Tot això a falta que es disputi el partit entre Espanyol i Llevant d'avui vespre, en el qual els granotes haurien de guanyar per 3 gols de diferència perquè el Mallorca entrés en descens. I en bàsquet, l'Èstia Menorca s'ha assegurat jugar el play-off descens a la Lliga ACB, això després de la seva victòria contra l'Ourense, i el Palmer Bàsquet ha sortit provisionalment del descens després de guanyar l'Alacant.
I pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de temperatures màximes que aniran a l'alça. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, encetàvem la setmana amb temps tranquil a totes les illes, ambient assolellat, amb permís d'alguns intervals de núvols poc productius, no esperant precipitacions, i de fet, aquests núvols podrien ser una mica més presents a Eivissa i Formentera. Quant a les temperatures, avui les màximes de l'ordre dels 20 a 26 graus, puntualment es podrien assolir els 27, sobretot a la conca de Palma, també a punts del ponent d'Eivissa. Amb el vent bufant de component est, embat durant les hores centrals de la jornada, bufaria de gregal en alguns moments de la jornada. Situació marítima també molt tranquil·la tot arreu, àrees de marejol, qual carreral puntual de maró. I en vistes a demà, sembla que sobretot a partir de mitjan matí, migdia i durant el capvespre arribarien núvols de base alta, avançant des d'Eivissa i Formentera cap a la resta de l'arxipèlag. Uns núvols que també vendrien acompanyats de pols en suspensió, una calitja que seria present també en vistes a dimecres. Les temperatures en vistes a demà, pensant que poden pujar qualque grau més.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Caterina Bain, Toni Escanillas, Ansel López i Neus Pericas. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Més del 60% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs es practiquen en els hospitals públics de les Balears, segons el govern. Les illes enllacen ja 3 anys seguits d'augment d'avortaments i és la segona comunitat amb la xifra més alta de tot l'estat, només per darrere de Catalunya. Les darreres dades eleven a més de 3.300 les IVs notificades, 100 més respecte de l'any 2023. Parlem de la segona xifra, més elevada en 25 anys, en la mateixa setmana que entra al Congrés el debat sobre la reforma de l'article 43 de la Constitució per blindar l'avortament a la Carta Magna. Aquí a les Illes s'està enllestint el decret del registre de metges i personal d'infermeria d'objectors de consciència.
Una relació de noms de professionals sanitaris totalment confidencial que pretén quantificar el nombre que estan disponibles en els hospitals públics per garantir aquest dret. El registre, pendent dels dictàmens del Consell Econòmic i Social, del Consultiu i de l'IBEDONA, arriba després del requeriment del govern espanyol a les comunitats com les Balears que no l'han presentat. En tot cas, l'executiu de Marga Proens assegura que aquest dret està del tot assegurat. Així ho confirma la presidenta de la Societat Balear d'Anticoncepció, la doctora Maria Josep Gibert.
Des del govern, jo es garanteix que una dona que consulta atenció primari i diu jo no vull continuar amb aquest embaràs, i do una setmana abans se li farà una ecografia i se diurà donat un químic. No? Llavors, està un altre tema que a sanitat pública se sol oferir la interrupció legal d'embaràs del mètode farmacològic.
També confirma l'assistència a l'avortament a tota la xarxa pública el cap mèdic de l'Hospital de Sant Llàtzer, el ginecòleg Javier Agüera, però matisa en determinats supòsits com un embaràs avançat, es deriven a clíniques privades algunes intervencions que requereixen quiròfan per la mida gran del fetus. Allà hi ha més professionals sanitaris. Els entrebancs comencen a partir de les 14 setmanes de gestació.
Si jo he de preparar un quiròfano, també hem d'intervenir administratius, persona d'auxiliar, persona d'infermeria, celadors, anestesistes, etc., pues és més fàcil que en què alguna persona pues, mostri alguna objeció. Entonces, en determinats casos d'aquest tipus.
També es fan a la pública els casos d'avortaments en aquelles dones amb edat gestacional avançada, situacions que poden tenir un risc. La directora de Vull Avortar, Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Alicia Aldebert, avisa d'algunes desigualtats.
Entre la setmana 14 i la setmana 22 ens estem trobant moltes dificultats d'accés a l'avortament de les dones de les Illes, perquè realment això no s'està fent als hospitals públics i moltes d'aquestes dones han de sortir de les Illes i han d'anar a Catalunya o han d'anar al País Valencià.
6 de cada 10 dones que avortaven no havien usat cap mètode anticonceptiu i prop de la meitat eren migrants.
I els metges tornen a la vaga des d'avui i fins dijous és la tercera aturada estatal de la tanda que els sindicats de la professió convoquen una setmana al mes. De nou, l'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims, però com ja ha passat en anteriors ocasions, es preveu que s'ajornin centenars de cites, proves diagnòstiques i també cirurgies programades. Miguel Lázaro, president de Cimeval, diu que els metges estan al límit.
Queremos que no haya guardias de 24 horas, que trabajar igual que el resto de los profesionales. Queremos 35 horas semanales y el resto horas extraordinarias, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, se trata aquí de un cambio importante dentro de lo que es el modelo de la sanidad pública.
Els metges reclamen un nou estatut marc que en millori les condicions de feina.
Aquests darrers dies han fet assemblees on exposen els motius. Per exemple, Carlos, cirurgià, lamenta que la jubilació és insuficient.
Que hacemos guardias y no contribuye este tiempo para la jubilación. El que no pueda o no quiera continuar, que no perdamos dinero, que este tiempo de guardia cuente para jubilación.
La doctora Margalida Mestre reclama una millor conciliació.
Fa uns anys ja sabeu que hi ha una fuga, tant a la privada aquí a nivell de Mallorca i també se'n van a l'estranger perquè les condicions de feina són millors, poden combinar la vida personal amb la vida laboral d'una manera millor i estan més reconeguts.
I Ramon Guitart, també metge a l'Hospital de Manacor, lamenta la sobrecàrrega de burocràcia.
És vera que la informàtica mos havia d'ajudar, però ja que mos ha d'anar moltíssima més feina burocràtica actualment, pues un pacient mos du un munt de feina en quant a tema informàtic de gestionar moltíssim d'informes, proves, revisar analítiques.
Cada dia a les 8:30 els facultatius es concentraran a les portes dels hospitals i serem en directe d'aquí només uns minuts a Son Espases. I també han convocat manifestacions el dimecres hora baixa al passeig de Bar del Rei d'Eivissa i al passeig del Born de Palma.
Precisament ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, va reconèixer que les reivindicacions dels metges són legítimes. Tot i això defensa que fins ara s'han assolit diversos acords i subratlla que ha estat durant el seu mandat que el debat de l'Estatut Marc s'ha recuperat després d'haver en un calaix des de l'any 2007.
Las reivindicaciones legítimas de los profesionales a las cuales yo me sumo, de malestar por 20 años en los que nadie ha tocado ni ha cambiado una ley marco, bueno, que es el principio del cambio de las condiciones laborales, creo que no se corresponde con la convocatoria de huelga. Lo he dicho y lo diré, ¿no? Yo creo que tanto las comunidades, las asociaciones de pacientes, el foro de la profesión médica, le hemos pedido a los sindicatos que desescale el conflicto y que sigamos hablando, porque hemos llegado a muchísimos acuerdos.
I avui també fan vaga les famílies de l'escola de Son Pisà de Palma. Estan convocats avui hora baixa una reunió a la Conselleria d'Educació. Es preveu que parlin de la polèmica incorporació al centre de Miquel Roldán, un mestre condemnat per assetjament a un menor el 2021. Des de la setmana passada, bona part de les famílies han decidit no dur els infants a classe en senyal de protesta. Avui és el tercer dia de vaga i al centre de Sant Pisaià, Cristina Bouçà. Cristina, bon dia. Quina és la imatge en aquesta hora?
Bon dia, Ido. Tenim una imatge pràcticament deserta. En aquests moments som a les portes del CEIP de Son Pisà, on hi podem veure una pancarta negra on hi llegim els nins i les nines primer, sempre. Una pancarta, per cert, que està firmada per l'AFA del CEIP Maria Antònia Salvà, el de Son Sardina, que és el centre, allà on hi havia fins ara el professor Miquel Roldán, per qui protesten, per la seva presència aquí. A part d'això, vos he de dir que pràcticament no hi ha moviment. Des de les 7:15 que hem arribat en aquest punt de Palma, han entrat a l'escola matinera molts pocs infants, d'avançar una quinzena, no n'hi ha més, i hem aprofitat per parlar amb els pares que els han dut fins aquí, i això és el que ens han explicat.
Bueno, el meu fill avui li tocava, hem estat 3 dies de vaga, i no fa massa gràcia deixar-lo, però per feina jo també soc docent i de monitorina també, i és el que hi ha. Ara l'he de deixar, m'he d'anar a la feina, a l'escola, el meu home fa feina, la meva mare té lío i la meva sogra està cansada d'un viatge, imagina, però no fa gràcia.
Però, de ser el cas, si hubiera algun problema molt grave, pues ya deberían tomar cartas en el asunto l'escola directamente.
També els hem demanat quina és la sensació generalitzada entre les famílies i ens han explicat que estan enfadades però que volen anar alerta amb la protesta per por a possibles represàlies.
Més que res, poc a poc, perquè la gent no vol fer un renou perquè després el col·legi tingui problemes, repercussions, etc. Volen fer les coses, volen tenir la reunió i volen fer les coses poc a poc.
Avui obrin les portes d'aquest centre on comença una setmana marcada, una vegada més, per l'absència d'alumnes dins les aules per la presència de Miquel Roldán al centre.
Gràcies, Cristina, per aquesta imatge en directe des del centre, des de l'escola de Sant Pisà de Palma. També continuen les protestes dels educadors de 0 a 3 anys. Avui a hora baixa està previst que comenci la primera de les 3 mobilitzacions que els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han convocat per acabar amb la precarietat del sector. Serà davant la seu de la patronal Associació de Centres d'Ensenyament de les Balears al carrer de Fonés de Palma.
La seva principal reivindicació és que es compleixin les promeses fetes en el passat i que s'aprovi un conveni autonòmic únic d'infantil que dignifiqui i que unifiqui les condicions del sector. Actualment, moltes educadores i mestres cobren pràcticament el sou mínim interprofessional. Així ho detalla Sandra Serra, la vocal d'ensenyament concertat i privat de l'ESTEI.
És de justícia, no?, que un sector que té a les seves mans el futur de la nostra societat i que té una responsabilitat tan grossa, no només és assistencial, és una etapa educativa, i se mereixen poder tenir un sou digne i unes condicions sociolaborals també. És de justícia.
A més de les reivindicacions salarials, els sindicats també sol·liciten que es redueixin les ràtios d'infants a les aules perquè millori l'atenció que reben. Pepa Ramis és la representant d'Educació de 0 a 3 anys a Comissions Obreres.
És el moment que les educadores, mestres i la resta de professionals de la comunitat educativa que estan dins de 0 a 3 donin aquesta passa, denunciïn les seves jornades maratonianes, denunciïn que no tenen prou temps per atendre a 18 infants a dins una classe, a 12 infants o 8 nadons, que això és el que dictaminen els nostres decrets de mínims i les nostres ràtios.
Els sindicats avisen que si les patronals no s'asseuen a negociar, com han fet fins ara, la conflictivitat anirà a més. La pròxima passa és una vaga general a tot l'Estat. De moment estan convocades altres dues protestes. El 2 primers dilluns de maig, dia serà a davant la seu de la PIMEM, i dia 11 serà la plaça d'Espanya de Palma.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I de la política, el Partit Popular de Menorca inicia una nova etapa amb Cristóbal Marquès al capdavant de la formació. En el Congrés Insular d'aquest diumenge, el Club Marítim de Mahó ha estat elegit president en gairebé el 100% dels suports, una cita que serveix per fixar el rumb polític del partit en vista de les pròximes eleccions. Carles Marquès.
Entre abraçades, felicitacions i imatges de celebració, Cristóbal Marquès s'ha convertit aquest diumenge en el gran protagonista del Congrés del Partit Popular de Menorca, després d'obtenir un suport gairebé unànim del 99,31% dels vots. Una trobada que ha escenificat la unitat del partit i ha servit per renovar els òrgans de direcció i aprovar la ponència política que marcarà el full de ruta dels pròxims 4 anys. Un programa resumit en més habitatge, millors connexions i gestió per damunt d'ideologia. Cristóbal Marquès és el nou president del Partit Popular.
Per això defensem una política clara, més habitatge, menys traves, menys impostos i més incentius. Perquè l'objectiu és un, que joves puguin quedar a Menorca.
El Congrés ha comptat en la participació de la presidenta del Govern i del Partit de les Illes, Marga Provens, i de la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, que han elevat el to polític de la jornada. La dirigent estatal ha acusat Francina Armengol d'haver donat cobertura a una presumpta trama corrupta durant la pandèmia en referència als informes de l'AUCO. Sentim Cuca Gamarra.
Que mientras los españoles luchábamos contra un virus, desde la incertidumbre, desde el miedo, había quien estaba abriendo las puertas a la corrupción. Y eso lo hizo Francina Armengol.
Per la seva banda, Marga Provens ha carregat contra la falsa superioritat moral de l'esquerra i ha reivindicat l'autèntic menorquinisme, ha dit, que representa el Partit Popular. La sentim.
I va dir en Tobal, el menorquinisme del Partit Popular. L'únic menorquinisme que hi ha en aquests moments és el del Partit Popular. L'únic.
El PP menorquí tanca així el Congrés amb noves cares a la direcció, un missatge d'unitat interna i un programa centrat en l'habitatge, la connectivitat i el model turístic basat en el valor i no en el volum.
I Vox Balears ha presentat un recurs d'alçada contra la resolució del govern d'Espanya que pretén retirar el monòlit de Safagina de Palma. Recordant que fa un mes la secretària d'Estat de Memòria Democràtica el va incloure dins el catàleg d'elements franquistes per haver estat construït l'any 1948 en homenatge a les víctimes del creuer Balears, responsable d'accions com la desbanda.
El recurs d'alçada és un tipus de recurs que permet impugnar un acte administratiu en la mateixa via administrativa, però abans de judicialitzar aquest cas. És a dir, el mateix govern d'Espanya serà l'encarregat de resoldre aquest recurs. Vox defensa que esgotarà totes les eines legals al seu abast a fi d'evitar que Safagina tombi i acusa el govern de Pedro Sánchez de dividir els espanyols com a eina política. Per contra, reivindiquen el valor històric, artístic i arquitectònic del monument de Safagina.
Són ara les 8 i 18 minuts. I un motorista de 25 anys ha resultat ferit molt greu en un accident ahir vespre a prop de l'aeroport d'Eivissa. L'avís es va produir poc després de les 9 a la carretera de Sacalat, a uns metres de l'encreuament amb el camí dels Còdols. Per la gravetat de l'impacte, l'han traslladat d'urgència amb helicòpter a l'Hospital de Son Espases per ser operat.
A l'accident només es va trobar una persona implicada, el motorista, que va ser assistit i estabilitzat per part de dues ambulàncies. En un primer moment, el govern el varen dur a l'Hospital de Son de Can Misses, però després de fer-li una nova valoració, es va considerar que el politraumatisme que patia era molt greu i que requeria d'una intervenció urgent, per això l'han traslladat a Palma.
I la Policia Nacional ha detingut una parella formada per un home espanyol i una dona sud-americana per un delicte relatiu a la prostitució i un altre d'afavoriment de la immigració irregular.
La parella es dedicava a reclutar dones al país d'origen d'ella per exercir després la prostitució. Les duien a Mallorca, les allotjaven a una sèrie de xalets a la platja de Palma i cobraven entre 350 i 400 euros a les víctimes per llogar habitacions, a la qual cosa guanyaven aproximadament 20.000 euros mensuals. Segons la policia, han detectat al manco 20 dones i un home que eren víctimes d'aquesta activitat de la parella.
Passen 20 minuts a les 8.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I continuen les festes d'obertura de les principals discoteques d'Eivissa. Avui és el torn de DC10, mentre que Nit va obrir Ushuaia. Milers de persones han participat aquest cap de setmana en les festes d'inici de la temporada dels locals d'oci de l'illa. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
En general, en els grans clubs les entrades bàsiques ronden els 100 euros o més i sense consumició, preu que pot oscil·lar entre els 15 euros per una aigua o 25 per una copa. La despesa dels assistents sol ser entre els 150 i 200 euros de mitja.
Me sale barato porque lo compro con mucho tiempo y tampoco me dedico a pedir bebidas ni nada.
200, 250 euros.
¿Con entrada y con todo?
Con entrada y las consumiciones. Me he cogido el pack de consumiciones.
Bueno, creo... Depende de cuánto te bebes, pero normalmente 150, 180, casi 200.
Solo para Ushuaia, como 100 euros. Vale, que ya bebemos afuera.
Un preu que es considera car, però molts pensen que val la pena.
Precios inasumibles. Inasumibles ni siquiera para la gente extranjera. Es imposible pagarlos.
Son algo elevados, pero bueno, viendo el turismo y viendo todo, supongo que hay que pagar. Vale. Es lo que toca.
Vale mucha pena. Ibiza, el mejor lugar del mundo de discoteca y de todo.
Avui migdia obri la discoteca DC10, tancant així la marató d'openings de tot el cap de setmana que ha portat a l'illa més de 30.000 persones.
Les festes d'obertura dels locals d'oci d'Eivissa donen el sus a la temporada turística a l'illa, un sector que veurà com els seus gairebé 200.000 treballadors cobraran un 4% més, és el que s'acorda el conveni signat l'any passat. A partir d'ara, la majoria d'empleats d'hotels, de bars i de restaurants fregaran els 1.800 euros.
Un augment de sou que satisfà bona part de les plantilles, però d'altres apunten que és insuficient per fer front a l'encariment del cost de la vida allà, amb els preus de productes de primera necessitat disparats. A la nòmina d'abril, que es farà efectiva en uns dies, treballadors de bars, però també restaurants, hotels, discoteques, percebran aquest augment.
Molt bé, molt bé. Tot que sigui una subida.
M'alegro que suba un poco más, si puede ser.
El dia 5 cobram i estem molt contents perquè el nostre sector és molt complicat.
Tenemos más gastos y va bien tener la nómina un poquito más alta.
Sí que se aprecia, pero no te salva de lo que es la vida diaria.
En canvi, els empresaris asseguren que han hagut de fer un esforç econòmic important per assumir aquestes nòmines. Tot i que està previst que el conveni, des de fa un any, els hauria de contemplar, ho exposen Anaïs Perrot, presidenta de l'Associació de la Restauració Vall de Solla, i Lluís Rullant, que és el president de l'Associació Hotelera de Solla i Serra de Tramuntana.
Molt suposa un esforç, però també consideram que tot ha pujat molt.
Totes les empreses ja ho tenien assumit i ja ho havien posat en el pressupost, per tant, suposa que no ha d'haver cap problema amb ningú.
I vos parlem ara de la contractació pública social a les Balears, que bat rècords el 2025 i s'incrementa un 50% en un any fins a fregar els 11 milions i mig d'euros en adjudicacions públiques destinades als centres que contracten persones en situació de discapacitat o de vulnerabilitat social. És una dada que recull l'informe de seguiment que avui presenta la xarxa d'economia alternativa i solidària de les Balears.
Un informe del qual n'han avançat algunes dades a l'informatiu matí. Ho ha fet el president Jordi López, que precisament manté que la tendència és positiva. Tant és així que les Illes Balears són capdavanteres, diu, pel que fa a contractes reservats per a persones amb més dificultats per trobar feina.
El que hem de fer és posar en valor aquest increment del 50% fins a arribar a 11.400.000 euros. Som una de les comunitats autònomes capdavanteres en aquesta fórmula que contempla la normativa sobre contractes públics, que són els contractes reservats per a empreses d'inserció i per centres especials d'ocupació d'iniciativa social que permeten afavorir l'ocupació per aquests col·lectius que tenen més dificultat.
I la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms ha volgut enviar un missatge d'urgència al Ministeri en forma de manifestació a diferents ciutats d'Espanya, entre elles Palma. Aquest diumenge una vintena de persones s'hi han sumat. Entre d'altres qüestions, han reclamat més facilitats per conciliar.
Te sientes ahogado con todo. No es solo los impuestos, también la cuota. Si nos pusimos malos, no hay derecho de tener niños, no te puedes casi ni jubilar.
La conciliació amb el meu bebé i les meves enfermedades que he tingut aquests anys, pues és nula. Pràcticament no hi ha protecció.
Informatiu matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25 minuts. Encetem la informació dels esports. Avui parlem del Mallorca, que acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Tot i la derrota contra l'Alavés, els vermells no cauen en zona vermella gràcies a la victòria de l'Osasuna contra el Sevilla. El Mallorca, que tan sols ha sumat un punt en les dues darreres jornades, es disseté a un punt del conjunt sevillista, que és qui marca el descens. Tot a falta que es disputi el partit entre Espanyol i Llevant d'avui vespre, en el qual els granotes haurien de guanyar per 3 gols de diferència perquè el conjunt mallorquinista entrés en descens. Quan falten 5 jornades per acabar el campionat de Lliga, el Mallorca és el pitjor equip a domicili i el pròxim partit és precisament fora casa. Els vermells visitaran Montilivi per jugar contra el Girona divendres a les 9 del vespre. A més, ahir es varen disputar aquests altres partits, l'empat a 3 entre Rayo Vallecano i Real Societat, Oviedo 1, Elx 2, amb el mallorquí Pedro Vigas, que va fer el primer gol pel conjunt valencià, i el Villarreal 2, Celta 1. Més futbol. La segona federació, amb les seves respectives victòries, l'Atlètic Balears i el Poblense s'han assegurat la segona i tercera posició, respectivament. D'una banda, els blanc i blaus varen guanyar per 3-1 a Terrassa amb gols d'Ivan López, Moja Keita i Jaume Tovar, i amb el mateix resultat, 3-1, el Poblense sumava 3 punts al derbi contra el Porreres en un partit on Francesc Fullana va fer un hat-trick. Sentim el golejador.
No, mira, primer he tingut la primera falta que no ha anat tan bé i després... seguir confiant i tenir el peu que a vegades cap de setmana no el tenen tan fi que cap de setmana sí, i mira, ha servit per aconseguir aquests 3 punts que molt mantenen allà dalt i bé, contents i feliços d'aquest partit i la temporada que estem fent.
I l'altre derbi, empat a 2 entre Societat Esportiva Eivissa i Andratx. L'equip de Raül Casany es jugarà la salvació a la darrera jornada. I un darrer punt de futbol perquè Mariona Caldentei amb l'Arsenal ha agafat avantatge a les semifinals de la Champions després de guanyar per 2-1 a l'Olímpic de Lió. Els partits de tornada de la competició europea es jugaran aquest cap de setmana. El Barça de Catacoy i Patrick Jarro rebrà diumenge el Camp Nou al Bayern amb l'1-1 recordant de l'anada, i l'Arsenal i l'Olímpic jugaran dissabte. En bàsquet, l'Èstia de Menorca jugarà la fase d'ascens a la Lliga ACB. A falta de 2 jornades per acabar la Lliga regular, el club menorquí ha certificat que acabarà entre els 9 primers classificats després de guanyar l'Ourense per 73-70. Serà la primera vegada que l'Èstia tractarà de pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Sentim l'entrenador Javi Zamora.
Una vez aquí hay que soñar fuerte y... Estando en playoff, estoy convencido que vamos a mostrar un Menorca, un Estia y una Isla muy competitiva, y quien quiera bajarnos de la competición seguramente tenga que hacer las cosas muy bien.
D'altra banda, el Palmer Bàsquet ha sortit provisionalment del descens després de guanyar a l'Alacant per 77-68. I l'Azul Marino, que va aixecar la Copa, que les acredita com a campiones de la Lliga Challenge dissabte a Castelló, va celebrar el títol ahir en una festa organitzada pel club a Son Moix. Les mallorquines varen guanyar 54-89 el darrer partit, com dèiem, a la pista del Castelló, tancant així una temporada històrica amb 29 victòries en 30 jornades. En motociclisme, el Gran Premi d'Espanya, a MotoGP, Joan Mir va ser 15 i Augusto Fernández, que corria el circuit de Jerez amb una invitació, va acabar en la posició número 20. La victòria va ser per Àlex Márquez. Sentim el que deia Joan Mir i Augusto Fernández.
De Jerez no és fàcil adelantar i he pogut arribar fins als punts. No, hem fet una carrera acceptable, però tampoc res de l'altre món. No.
Una pena la carrera, m'he quedat fora freno de darrere a la segona volta i ha condicionat tota la carrera. He intentat acabar la carrera fora caure per fer totes les voltes i també entrenar. Feia temps que no corria aquí, des de València, així que personalment per entrenar i estar preparat per la pròxima carrera, que serà Barcelona per jo.
I a Moto2, Izan Guevara va acabar en setena posició. Amb aquest resultat, el mallorquí perd la segona plaça de la classificació general i baixa a la tercera amb 43 punts. Sentim Izan.
La verdad que ha sido muy mental esas últimas 10 vueltas porque el delantero lo tenía muerto, he hecho muchas salvadas, pero nada, la verdad que contento con este resultado porque podría haber sido peor.
I en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea varen perdre la final de Brussel·les.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8 i mitja. Repassam les claus d'aquest dilluns. Les Balears són la segona comunitat autònoma de tot l'estat amb la xifra més alta d'avortaments. Segons les darreres dades de les Illes, es varen notificar 3.300 interrupcions voluntàries de l'embaràs l'any 2024. Són 100 més que l'any anterior.
A més, el 60% es practiquen en els hospitals públics de les Illes, segons avança el govern. Justament aquesta setmana entra al Congrés el debat sobre la reforma de la Constitució per blindar l'avortament a la Carta Magna.
I a l'escola de Son Pisà de Palma continua la vaga convocada per les famílies.
Els pares i mares han decidit no dur els menors a classe en protesta per la incorporació al centre de Miquel Roldán, un mestre condemnat per assetjament a un menor el 2021. Avui, hora baixa, els familiars estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació.
I de l'exterior, quan es compleixen 24 hores del tiroteig durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat l'actuació dels serveis de seguretat.
Això després de conèixer un manifest de l'assaltant Cole Allen, on titllava a Trump de pedòfil, violador i traïdor.
I a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars. D'aquest informatiu matí a Eivissa, un home de 25 anys ha resultat ferit molt greu després de patir un accident de moto a Sant Josep de Satalaia. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'accident es va produir al voltant de les 9 de nit, quan l'home circulava per la carretera de Sacaleta. L'home va resultar ferit de gravetat amb politraumatismes i va haver de ser hospitalitzat i intervingut d'urgència a Can Misses, segons han informat els serveis d'emergència, una vegada estabilitzat i a causa de les greus lesions, el conductor va ser traslladat a l'Hospital de Son Espases en helicòpter medicalitzat per tornar a ser intervingut d'urgència.
I el Partit Popular de Menorca inicia una nova etapa en Cristóbal Marquès, al capdavant de la formació. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En el Congrés Insular celebrat aquest diumenge al Club Marítim de Mahó, Marquès, actual senador, ha estat elegit president de la formació amb gairebé el 100% dels suports. Una cita que serveix per fixar el rumb polític del partit de cara a les pròximes eleccions. Un programa que resumeixen en més habitatge, millors connexions i gestió per damunt d'ideologia.
I Andratx aposta per la recollida de residus porta a porta. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Aquest mes d'abril ha començat al municipi la implantació del nou sistema de recollida de residus i reciclatge per reduir la petjada ambiental. Entre els veïnats hi ha diversitat d'opinions i de moment no hi haurà sancions.
I avui comença la tercera setmana de vaga dels metges a tot l'estat espanyol. Els facultatius s'aturaran fins dijous en una vaga que els sindicats convoquen una setmana cada mes i, com ja és habitual, durant les setmanes en què fan les aturades, en aquesta hora, a les 8:30. S'han organitzat concentracions a l'exterior dels hospitals de les Illes. A Son Espases hi ha la nostra companya Caterina Vain. Caterina, bon dia. Ha començat ja la protesta.
Bon dia, idò, de mica en mica és a punt ja de començar aquí. S'estan reunint, s'estan aplegant ara mateix tots els metges, els facultatius, amb els veïns majoritàriament en bates blanques que se coneix que han sortit de la consulta per secundar aquesta protesta, aquesta aturada d'ara mateix aquí a les portes, com deien, d'hospitalització. Hem de dir que, de nou, l'atenció urgent aquí a la sanitat pública està totalment garantida. Això vol dir que, per exemple, oncologia, diàlisi, operacions que no es poden demorar, que no es poden allargar, estan totalment garantides aquests serveis mínims, però com ja ha passat en anteriors ocasions es preveu que s'ajornin. De fet, el que preocupa més que s'ajornin centenars de cites, també proves diagnòstiques i cirurgies programades. Han parlat amb una de les metgesses aquí d'urgències, Carolina Pérez, diu que la situació és crítica, que estan farts en aquest moment, han de fer moltes hores de feina, molt més que la resta de personal sanitari. L'escolta'm.
El resta de personal sanitari fa 35 hores obligatòries aquí a Balears i nosaltres volem el mateix. Nosaltres estem obligats a fer-ne 48 obligatòries. Llavors és això, no ens permet conciliar, no ens permet tenir els mateixos drets que tenen els nostres companys.
També protesten per la situació de la seva jubilació, diuen que és totalment insuficient, demanen una millor conciliació de la vida laboral, també de la vida personal, diuen o denuncien la sobrecàrrega de burocràcia, també de feina, hores maratonianes, sobretot hores extres maratonianes i guàrdies, denuncien que el sistema sanitari funciona gràcies, diuen, al seu sobreesforç en problemes habituals com la falta de metges, les agendes saturades, dificultat per substituir baixes, etc. Ara per ara, diu Carolina Pérez, que el principal entrebanc és la ministra, el tarannà, diu, poc dialogant de la ministra. L'escoltam.
El problema que tenim és que la ministra no vol donar seguretat a torça, llavors es insisteix en que així com estan les coses, mos ha d'anar bé. I nosaltres tenim molt clar que l'únic que volem és fer feina com els altres. Volem que la nostra jornada sigui exactament la mateixa que la resta de treballadors de la sanitat pública.
Per tant, demanen una reducció de la jornada, per tant, també l'eliminació o reforma de les guàrdies, aquestes guàrdies de 24 hores i que comptin, de fet, com hores extra per de cara a la jubilació, que actualment no és així. Per tant, aquí, ara mateix, és aquesta la situació. De mica en mica van arribant més metges, encara no han fet la protesta com a tal, no han enlairat aquestes pancartes, però els esperen que sigui així en breus minuts, companys, fins ara.
Gràcies. Caterina, vam tornar-me a connectar amb tu al butlletí de les 9 del matí. Ara canviem d'assumpte. Quan es compleixen 24 hores del tiroteig durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que estava tranquil i ha defensat l'actuació dels serveis de seguretat.
I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world.
En una entrevista a la CBS ha dit que entén la vida, que vivim en un món de bojos, unes declaracions que ha fet després de saber que minuts abans de l'atac l'assaltant Cole Allen, que roman hospitalitzat, havia enviat un manifest a la seva família on identificava els membres del govern del republicà com a objectius.
En l'escrit, Allen deia que no estava disposat a permetre, deia textualment, que un pedòfil, violador i traïdor cobreixi les meves mans amb els seus crims. Durant una entrevista al programa 60 Minuts de la CBS, Trump contestava això.
I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person.
D'assegurava que ell no és un pedòfil i retreia a la periodista Nora O'Donnell que hagi llegit aquest fragment perquè considera que són unes paraules escrites, deia, per una persona malalta. A més, en una altra entrevista anterior en aquest cas, a la cadena Fox, Trump afirmava que l'atacant va actuar mogut per l'odi anticristià.
Well, they have some pretty good information. He had a lot of hatred in his heart for quite a while.
I explicava també que el seu germà, el germà de l'atacant, s'havia queixat per les seves idees i que fins i tot ho havien denunciat davant les autoritats.
I davant d'aquesta situació, Donald Trump demana que s'acceleri la construcció d'una sala de ball per grans esdeveniments. Mentrestant, la comunitat internacional ha condemnat l'intent d'atemptat contra el president nord-americà.
I entre ells ho ha fet el president espanyol, Pedro Sánchez, qui recorda que la violència mai no és el camí. També ho ha fet el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ho ha fet amb un missatge a la xarxa X. Ha escrit que les discrepàncies es resolen en paraules. També el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ho ha lamentat. De fet, Ell, que és un dels grans aliats de Trump, diu que s'ha mostrat commocionat per aquest fet, però feliç que el president nord-americà n'hagi acabat sortint il·les.
I a l'estat espanyol continua a l'audiència el judici pel cas Kitchen contra la cúpula d'interior del govern de Mariano Rajoy. Avui amb les compareixences de l'exsecretari general del PP, Javier Arenas, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María i el fill de l'extresorer, Luis Bárcenas.
Un judici que arriba ara a la meitat, a l'Equador. A més, ho fan nous interrogatoris sobre la presumpta operació orquestrada entre els anys 2013 i 2015, recordem-ho, segons les acusacions, per sostreure documents a l'extresorer, que podien resultar comprometedors per al Partit Popular. I això era quan s'investigaven el cas Gürtel i també la Caixa B del partit. Un testimoni que arriben, a més, pocs dies després de la declaració de l'expresident Mariano Rajoy, va negar la destrucció de proves i també va dir que no era cert que Bárcenas li hagués entregat sobres amb dobles.
I avui al Tribunal Suprem testifiquen agents de la Unitat Central Operativa de l'UCO de la Guàrdia Civil que investigaren les presumptes irregularitats comeses per l'exministre José Luis Ábalos, per Koldo García i per Víctor de Aldama.
I són els mateixos agents que varen fer els informes sobre els contractes de material sanitari durant la pandèmia. El judici entra, per tant, en la seva quarta setmana. Està previst que els tres acusats prenguin la paraula també i expliquin la seva versió davant del tribunal.
I l'Audiència Nacional examina avui a Jordi Pujol per decidir si l'eximeix per demència.
Recorden que l'expresident de la Generalitat compareix avui de manera presencial davant del tribunal, que l'ha de jutjar per la suposada fortuna que ocultava a Andorra. Dos metges forenses seran els encarregats d'avaluar i de decidir si està o no en condicions de poder-se defensar davant dels tribunals, malgrat el deteriorament cognitiu que pateix. Fins ara, el patriarca dels Pujol, recordem-ho, havia pogut seguir el judici, tot i que no ho feia de manera presencial, sinó que ho feia de manera telemàtica.
I tres mesos després de la tragèdia ferroviària d'Ademús, avui comença la comissió d'investigació del Senat sobre l'estat de la xarxa de tren, amb la compareixença del president de la comissió d'investigació d'accidents ferroviaris.
Després de l'accident del tren a Còrdoba, en què, recordem-ho, varen morir 46 persones, el president del CIAF, de la comissió d'investigació d'accidents ferroviaris, que és Ignacio Barrón, obrirà el torn de paraula aquest dematí. Al llarg d'aquesta setmana, a més, estan citats el president també de Renfe i el secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris del CEMAF.
I Toledo ha trencat el silenci amb un minut de renou contra la violència masclista i en recorda Alejandra, la dona morta, se senya en mans de la seva exparella.
La iniciativa està convocada per la plataforma feminista 8M. Ha estat un canvi d'actitud, aquest renou, al lloc del silenci, per les 17 dones assassinades per violència de gènere a Espanya. En el cadu d'any.
Los silencios no valen y que tanto silencio está haciendo que las mujeres sigan siendo asesinadas. Entonces hemos decidido hoy romper con el silencio y como la plataforma feminista 8M nos callan, vamos a hacer un minuto de ruido para recordar que Alejandra era una de nosotras y que al final ha sido asesinada por un hombre cuando estaba debería estar protegida.
Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Illes Balears, però que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I en clau internacional, després de la trobada frustrada dels Estats Units i Iran a Islamabad, que deixa l'acord de pau en punt mort, Donald Trump avisa que no frissa per assolir un acord amb Teheran.
I ara assegura que el temps juga a favor dels Estats Units. El president nord-americà diu que les futures converses es faran per telèfon i no més viatges a llarga distància.
If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have
El president Trump adopta una postura dura, per tant, amb aquestes negociacions amb l'Iran. El sentíem ara mateix, avisa que es faran per via de comunicació telefònica i té clar que l'Iran no poden tenir un arma nuclear i afegeix que no hi ha ja cap motiu per reunir-se.
8:42 minuts per la mare d'Economia. L'any passat, més de 300 contractes públics varen quedar deserts a les Balears, és a dir, que cap empresa s'hi va interessar o no complia els requisits. Això suposa més de 119 milions d'euros públics aturats.
Són dades facilitades per l'empresa Intestia. Segons el tipus de contractes, la majoria són de serveis, 140, seguit del d'obres, que són uns 130, i amb molta més distància ja el contractes per subministraments. Cada licitació deserta suposa una despesa, però sobretot un mal de cap per l'administració pública. Per trobar xifres similars de licitacions que quedaren desertes, ens haurien de remuntar, segons assegura Jaume Ferriol, president de la FELIP, de la Federació d'Entitat Local de les Illes, abans de 2010.
Ja m'ho va passar això abans de la crisi de 2008 i 2010, que és que les empreses tenen molta feina. Clar, fer feina per l'administració, les empreses han de triar si fer feina per l'administració o per el sector privat. El sector privat sol pagar més. Per tant, les empreses estimen més anar al sector privat, ara que tanta feina.
I això suposa per l'administració pública una gran pèrdua de temps i també de dobbers.
Que els preus pot ser que te pugin, com ha passat ara en la guerra d'Iran, que els preus ens han pujat, per tant, les licitacions que hem de tornar a treure han de ser més altes, però el problema més gran és que si aquestes licitacions duen darrere algun tipus de subvenció, les subvencions tenen un termini. Si pospassam el termini per haver de tornar a treure la licitació, aquí pot crear un problema molt greu en els ajuntaments.
Tal com explica Norberto González, president del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de les Illes Balears, els ajuntaments disposen de tot un seguit d'alternatives quan això succeeix.
Lo puedes sacar por un procedimiento negociado, sin publicidad, pero no puedes tocar absolutamente nada. O bien lo vuelves otra vez a licitar e incrementas precios.
Tot i que els contractes que més queden deserts són els de serveis, els de major preu són els d'obres. Per exemple, les dels jutjats de Manacor van quedar desertes dues vegades i es va acabar licitant per 20 milions més un 30% superior de la quantitat inicial. Carlos Gómez és el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
L'enqueriment de la construcció aquí a Balears de vegades no és ben conegut a Madrid i els preus pels quals surten els concursos públics resulten poc interessants pels constructors que fan feina aquí a Silla. I això fa que s'hagin de repetir les licitacions, ens agreujant aquí que a partir d'una xifra encara hi ha un plus de tramitació que es pujarà a una altra instància com és el Consell de Ministres.
8:45, ara vos deixam amb les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Andratx aposta per la recollida de residus porta a porta. Aquest mes d'abril ha començat al municipi la implantació d'aquest nou sistema de recollida de residus reciclatge per reduir la petjada ambiental. Entre els veïnats hi ha diversitat d'opinions i, de moment, no hi haurà sancions. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia. Clàudia Zavala, bon dia.
Sí, buenos días. En estos momentos encontrarán retenciones en MA13, autopista de Inca, en sentido hacia Palma, entre las localidades de Concey y Santa María. También en la llegada a Soncladera hasta la incorporación con la vía de Cintura. En la vía de Cintura, en sentido Andrax, hay retenciones desde el estado Balear hasta la salida hacia la carretera de Sóller. Y en sentido aeropuerto, en la zona de Colegio, hasta la incorporación con la autopista de Inca. La entrada en Palma desde la carretera de Manacor también retenciones. Es todo por el momento. Buenos días.
Gràcies, Clàudia. Amb Ivan López, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IV3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, cada vegada més municipis aposten per la recollida de residus porta a porta per reduir la petjada ambiental, un model que cerca millorar el sistema de reciclatge i reduir residus. Andratx és un dels darrers a sumar-s'hi. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Aquest abril ha començat al municipi la implantació del nou sistema de recollida de residus i reciclatge porta a porta. Alguns veïns hi estan d'acord, però reconeixen algunes dificultats per adaptar-s'hi.
En las casas como que se acumula más basura, más excremento, más pañales de los niños.
Con los extranjeros, tú sacas tu cubo del local y te encuentras con que hay bolsas de otras personas.
Aquí sentem, no és com Sarracó o Andratx, amb una població estable. Aquí en l'estiu estem tots. I clar, és cap de setmana, que és el problema que m'atrot jo. Què fas? Es diu menja quan te'n vas amb els fens. No es diuen sí, sí, hi ha un punt verd que se pot tirar, però es diu menja, està tancat.
Per seu, l'Ajuntament, en paraules de la batlessa Estefania Gonsalvo, defensa el nou model.
El municipi tenim una tassa de reciclatge d'un 30% i hem d'arribar, segons aquesta directriu europea, fins al 60%. I el sistema d'implantació que assegura garantir aquesta arribada, diguéssim que és porta a porta. Hem fet feina per ampliar l'horari, que esperant que sigui ja imminent, per tenir tots els dies el punt verd obert.
De moment no hi haurà sancions per error, s'avisarà amb un adhesiu al Poal. També treballa amb una educadora ambiental, Cristina Gallà, per part que els veïnats aprenguin com funciona aquest sistema.
Amb un calendari de recollida per tot el que és la zona urbana. En aquest calendari tenim 5 fraccions a reciclar en diferents freqüències de recollida i a part tots els dies se pot recollir residus sanitaris, que són espanyals i els excrements dels animals. Dia 13 d'abril se va iniciar la recollida porta a porta a Sa Coma, a Sant Elm, a Camp de Mar i a Sarracó. Ara després, dia 4 de maig, és quan comença la resta de nuclis, que seria Andratx, Esport d'Andratx i també tot el que és la zona rústica.
L'Ajuntament admet que l'adaptació no serà fàcil i agraeix la paciència i col·laboració ciutadana.
Canviem de qüestió. L'any passat van quedar deserts a les Balears més de 300 contractes públics, és a dir, cap empresa s'hi va interessar o no complia els requisits, el que suposa més de 119 milions d'euros públics aturats. El contracte públic de major import que en licitar-se va quedar sense adjudicar les Illes va ser els nous jutjats de Manacor per 13 milions, que ara ja sí estan amb les obres en marxa.
Les obres dels jutjats de Manacor van quedar desertes dues vegades i es va acabar licitant per més de 20 milions d'euros, un 30% superior de la quantitat inicial. Carlos Gómez és el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
L'enqueriment de la construcció aquí a Balears de vegades no és ben conegut a Madrid i els preus pels quals surten els concursos públics resulten poc interessants pels constructors que fan feina aquí a Silla. I això fa que s'hagin de repetir les licitacions, ens agreujant aquí que a partir d'una xifra encara hi ha un plus de tramitació que es pujarà a una altra instància com és el Consell de Ministres.
Però les conseqüències no varen ser només econòmiques.
La molèstia és que Manacor està en una situació insostenible. Vull dir que els jutjats estan molt malament, estan dispersos, són instal·lacions que estan molt malament i que no s'arreglen perquè hi ha un projecte. I clar, com més se demori, més se demora els temps de situació molt precària.
Finalment, el projecte s'ha pogut adjudicar per prop de 19 milions d'euros i les obres ja estan en marxa en un solar a prop de la Ronda de Felanitx. El nou Palau de Justícia unificarà els jutjats en un sol edifici i estarà llest en 38 mesos.
I a tot això, en unes hores, se sabrà quin dels 17 projectes presentats per ampliar la residència Poblera d'Ull Alfàs ha resultat escollit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Recordem que aquesta actuació permetrà duplicar fins a 90 les 35 places d'estada permanents disponibles actualment. La incògnita es desvetllarà a les 11 en un acte públic convocat a la mateixa residència i que comptarà amb la presència tant del president del Consell com d'altres alts càrrecs de la institució.
I a Campos, l'escola Joan Benyiclà ha complert 90 anys d'història aquest cap de setmana. El centre ho ha celebrat amb un acte de ple d'activitats en què alguns dels seus 400 alumnes han fet un recorregut cronològic per la trajectòria de l'escola amb fotografies antigues i moments destacats.
També s'hi han inclòs exposicions elaborades per infants i projeccions audiovisuals, memòria i present per retre homenatge a 9 dècades d'educació. Margalida Obrador és la directora del centre.
És una fita històrica, aquest 90 aniversari del centre. Ens hem mobilitzat com a comunitat, com a poble, per fer possible aquesta jornada. Hi ha hagut diferents exposicions i projeccions de fotos de tots aquests cursos. Fins i tot han recopilat fotos dels anys 50, 60, fins a l'actualitat.
Hi han hagut de passar més de 120 anys perquè el nucli de Casconcos a Felanitx pugui estrenar a la plaça de l'Església aquest cap de setmana. Ho han celebrat recordant el seu passat.
Abans de les obres, l'espai davant la parròquia de la Concepció de Casconcos estava format per cases sobre petites parcel·les en un terreny de 1.600 metres quadrats, ja previst al Pla General d'Ordenació Urbana de l'any 1969. Més de mig segle després, el poble estrena la nova plaça després que s'hagin tomat les cases, una reivindicació històrica, convertida en aquest nou centre neuràlgic.
Molt contenta. A més, troba que ha quedat molt guapa.
Feia moltíssims anys que l'havien... Els meus padrins ja ho deien. I jo deia, ja m'ho moriré, no hauré vist la plaça.
Molt bé. Què vol dir? Què poden demanar més?
M'apareix quasi impossible, però ha arribat a ser de bo.
El projecte es va iniciar el 2003 en la compra d'immobles per part de l'Ajuntament de Felanitx, un procés que s'ha allargat durant anys. Miquela Ballester és la regidora de Casconcos.
Tot i que hi havia cases, l'anàvem fent, però sabien que un dia seria plaça. I fins fa 25 anys no se varen començar a comprar els terrenys i comprar cases per començar-les a tomar.
Amb una inversió de prop de 590.000 euros finançats amb fons europeus, la plaça ja és una realitat. Veïnats i autoritats han participat en una inauguració que ja forma part de la memòria col·lectiva del poble.
I un darrer punt, perquè la Fira d'Oví i Capri de Calvià ha reunit aquesta setmana unes 15.000 persones, igualant les xifres de l'any passat i considerant-se com una de les principals cites del calendari rural a l'illa. Amb aquest apunt arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Anem ara en la cultura. I l'encetam amb una pregunta. Es poden mesclar les obres de Robert Graves, Agatha Christie o Maria Antònia Oliver i Feró a través del paisatge? La resposta és sí. I, de fet, la Mallorca Literària fa anys que ho fa amb les seves rutes UAU, que enguany tornen amb Blai Bonet com a protagonista destacat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, protagonista especial, recordem, perquè enguany és l'any dedicat al poeta per mort del centenari del seu naixement. En aquest sentit, ha destacat la proposta de dia 31 de maig que unirà poesia i arqueologia, amb el títol Blai Bonet s'enfila a Consolació i en què es visitarà l'enclau prehistòric més important del terme de Santanyí, les talaies de Can Jordi, tot fet lligant-ho amb l'obra de Blai Bonet, la seva poesia tel·lúrica de la pedra que fa pedres. Per acabar aquesta ruta, acabarà a Consolació. Carme Castells és directora de Mallorca Literària.
Volíem fer una col·laboració especial amb l'AUSA, que és aquesta associació de Santanyí que treballa tant pel territori en termes d'arqueologia, i volíem fer aquest vincle de la pedra com un element que uneix aquestes restes arqueològiques en la paraula de Blai Bonet, no? I cercant la seva poesia, les seves claus de relació amb el patrimoni històric.
Tot això, com dèiem, aquest mes de maig, però serà passat l'estiu quan puguem recórrer Palma amb les paraules de Maria Antònia Oliver, amb motiu de la reedició del llibre i de l'estrena de Cròniques d'un mig estiu. Oliver serà protagonista més per partida doble, amb una altra ruta centrada en el mite de Montcarrà. També ja per novembre sabrem la relació entre Agatha Christie i els misteris al Port de Pollença, tot això per mort també dels 50 anys de la mort de l'escriptora. Però com es fa en el moment de triar, de programar aquest tipus d'activitats?
Molt, movem amb aquesta línia de voler oferir rutes que saben que agradaran, que són més demandades, amb d'altres innovadores. Tenim una literatura extensíssima a Mallorca, d'autors locals, però també és una zona no només visitada i, per tant, descrita, sinó també imaginada, no?, per escriptors. I una part de la feina de programació de Suau és també anar fent lectures i anar fent recopilació de continguts que en el futur puguin configurar els continguts d'una ruta.
Robert Graves ja el mes de desembre posarà el punt i final als WoW d'enguany amb una ruta dramatitzada per les muntanyes de Deià.
I això que sentiu ara és Zona, és una de les pistes del nou disc de Forces Elèctriques d'Andorra que avui surt al mercat, ho explica un dels seus membres, Tomeu Canyelles.
El 27 d'abril surt el nou disc de FEA, acrònim de Forces Elèctriques d'Andorra, i res, el seu títol és Zona. Són 7 cançons de rock instrumental i experimental que es nodreixen d'aquests temps tan estranys que ens ha tocat viure, no? El presentarem a la sala Wave de Palma el pròxim dissabte 9 de maig, acompanyat per Anel i Tentoli.
FEA presenta aquest quart disc inspirat en la pel·lícula Stalker d'Andrei Tarkovsky. El treball utilitza la idea de zona com a metàfora d'un present marcat per la crisi, la violència i l'auge del feixisme. El disc, enregistrat a Mallorca i masteritzat per Marcus Lindberg, planteja també una reivindicació d'allò col·lectiu i dels vincles com a resposta.
I acabam amb el so de les Ronets. Avui hem sabut que nit es va apagar la darrera de les veus d'un dels grups més representatius de la Motown i de tot una època. Mort, Nedra Talley, darrera component que quedava viva d'aquest grup, que sona de fons amb el seu immortal Be My Baby. Amb aquesta cançó arribarem a les 9. Ara a les 9 repassam els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Els metges estan convocats de nou a una vaga des d'avui i fins dijous. Lamenten la manca d'entesa per negociar un acord marc amb el Ministeri de Sanitat. Fa uns minuts s'han concentrat a les portes dels hospitals. El de Son Espases hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, idò. Aquí vos puc explicar que l'ambient és de cansament, també d'indignació. Mig centenar de metges s'han unit en aquest acte de protesta. Fa només uns minuts el president del CIMEVAL, del sindicat convocant, Miguel Lázaro, els ha explicat que les negociacions no avancen, justament, diu, pel tarannà poc dialogant de la ministra de Sanitat, Mònica García. Ha tornat a demanar disculpes a tots els pacients i reclama ara a Pedro Sánchez, el president, que agafi les regnes per desencallar aquest conflicte. Escoltam.
De nuevo disculpas porque es verdad que esta huelga